L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villera us dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mute. Avui dijous, dia 9 de febrer, destacarem... El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, avança que Ascó tindrà enllestit un magatzem individual de residus nuclears el segon semestre del 2012. Comissions Obreres es posiciona contra un nou trasbassament de l'Ebre i reclama l'aprovació del cabal ecològic. L'Agència de l'Habitatge unifica les seus territorials per estalviar 1,4 milions d'euros en lloguers. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar qualifica d'auster el pressupost aprovat per aquest 2012. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, va explicar ahir dimecres que la central nuclear d'Ascó, que es troba propera a la saturació, comptarà amb un magatzem temporal individualitzat de residus nuclears el segon semestre del 2012. Durant una compareixença parlamentària davant la Comissió d'Empresa i Ocupació, Mena va posar el magatzem d'Ascó com a alternativa davant els dubtes sobre si s'acabarà construint un magatzem temporal centralitzat a la localitat de Villar de Canyes, a la província de Conca, tal com va decidir el Consell de Ministres el desembre passat. Francesc Xavier Mena.
Per tant, amb el que fa referència a la gestió de residus nuclears, aquesta és l'opció que s'ha establert a Catalunya. Òbviament és una opció molt menys costosa que un magatzem centralitzat i més a una ubicació com la de Villar de Canyes, i ja veurem en el futur, perquè això portarà uns anys, si això finalment es portarà a terme amb el cost que això representa, o s'opta, com hem fet nosaltres, si més no hores d'ara, per aquests magatzems temporals individualitzats o ATI.
El magatzem temporal individualitzat d'Ascó tindrà una capacitat de 400 tones de residus nuclears, el que equival a uns 15 anys de vida. Mena va explicar que fins ara, a les centrals nuclears catalanes d'Ascó i Vandellòs, els residus nuclears es guarden en piscines d'emmagatzematge que es troben en vies de saturació, especialment en el cas d'Ascó. Per això, l'Estat va autoritzar a l'empresa operadora d'Ascó, ANAP, participada per Endesa i Iberdrola, la construcció d'un magatzem temporal individualitzat per desar-hi el combustible nuclear gastat en sec. El conseller va estimar que a molt estirar es tardarà 3 o 4 anys com a mínim en acabar el magatzem temporal centralitzat a Villar de Canyes. A més, el conseller va recordar que la vida útil de les centrals és de 40 anys i, en principi, estaran operatives més enllà de l'any 2020. Segons el conseller Mena, un cop acabat aquest termini, en principi, han de tancar, tot i que mentre les operadores compleixin i tinguin autorització per operar, funcionaran.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El sindicat Comissions Obreres va manifestar el seu rebuig frontal a la possibilitat d'una nova proposta de trasbassament d'aigua de l'Ebre després de l'anunci del ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, d'elaborar un nou pla hidrològic nacional solidari entre territoris. El secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Josep Caçador, va advertir que seria un gran error del Partit Popular plantejat de nou un trasbassament d'aigua de l'Ebre després del contundent rebuig ciutadà, científic i europeu que va tenir en el passat. El sindicat va exigir a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i al govern espanyol que fixi el cabal ambiental del tram final del riu, que impedirà pensar que hi ha excedents d'aigua. Segons va argumentar el secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Josep Caçador, el fet del retard en l'aprovació del cabal ambiental A més, resulta perjudicial per a les Terres de l'Ebre perquè les situa davant de l'amenaça de les polítiques transvasistes. Per tot plegat, Caçadó va reclamar també al govern que faci valer la seva força en l'aprovació del Pla de Conca de l'Ebre, a més de fer públic un posicionament clar i contundent contra qualsevol mena de transvasament.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya efectuarà aquest mes de febrer el trasllat per a la reubicació del seu personal a les delegacions territorials de Barcelona i les Terres de l'Ebre i poder així reduir les despeses en el lloguer d'oficines. El govern ha previst reduir a la meitat les seus de Barcelona, tancant les oficines que tenia a l'Avinguda Josep Tarradellas, que suposaran un estalvi anual de 1.499.044 euros. Per la seva banda, també tancaran les dependències pròpies que l'organisme tenia a Tortosa per traslladar el servei a la seu de l'Agència Catalana de l'Aigua de les Terres de l'Ebre, ubicada al mateix municipi. En aquest cas, la despesa del lloguer es reduirà en prop de 30.000 euros. Així, el personal de l'Agència de l'Habitatge a la demarcació de Barcelona es reubicarà a les dues oficines que aquest organisme té als carrers Diputació 92 i Aragó 244-48 de la capital catalana. Mentre, a les Terres de l'Ebre, els serveis en matèria d'habitatge estaran localitzats a l'oficina de l'Agència Catalana de l'Aigua al carrer Maria Rosa Moles, 41 de Tortosa.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau. Des de la Cala Ràdio, ens informa que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar qualifica d'auster el pressupost aprovat per aquest 2012. La previsió econòmica de l'Ajuntament Calero és d'un 10,39% inferior a la de l'any passat. Francesc Callau.
El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Antoni Montagut, ha qualificat els pressupostos aprovats per aquest any 2012 d'austers. Segons l'equip de govern, són uns pressupostos que s'han fet escrupolosament supeditats a uns ingressos que han vist com en els darrers anys han baixat en diversos conceptes i a la situació econòmica actual. Antoni Montagut, regidor d'Hisenda.
Bueno, més que el que és una voluntat de ser realistes, de... Qui mos marca el pressupost, evidentment, són els ingressos que preveiem que tindrem, són els que marquen fins a on se pot arribar en la despesa, tenint en compte, evidentment, les necessitats bàsiques que entenem que s'han de tenir i els serveis que considerem imprescindibles. Pel que fa als ingressos que en parlaves, hem tingut en compte fer una previsió raonada, una previsió raonable, tenint en compte experiències d'anys anteriors i, evidentment, el moment en què ens trobem a nivell global i també comptant amb l'experiència dels nostres tècnics a l'hora de fer els càlculs.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha aprovat un pressupost per a l'exercici econòmic 2012 de 11.008.261 euros, el que suposa una reducció del 10,39% respecte al de l'any 2011. L'equip de govern de Convergència i Unió va treure endavant la seva previsió pressupostària per aquest any amb els vots a favor de Convergència i Unió i en contra dels tres partits de l'oposició: Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya. Després d'aquestes xifres, i si es compleix amb el pressupost aprovat, els comptes municipals passaran a tenir un rati d'endeutament del 70,78% i un estalvi net de 1.582 euros. Antoni Montagut.
I segur que hi ha ajuntaments que estarien contentíssims d'estar en un 70,78% d'endeutament, però més que el nivell de rati de deute viu, que és important, perquè ja podríem arribar fins al 110%, si pot arribar de manera que estàs dintre la legalitat, lo important ja no és el rati de deute viu que tinguis, que ho és, sinó la possibilitat de fer front a les obligacions que tens.
Per aquest any 2012, la Cala Gestió té un pressupost de 22.294.000 euros i la Cala Serveis Municipals, que aglutina les àrees de cultura, esports, turisme i comunicació, 792.620 euros.
Serveis informatius de Mute.
Els taurins planers, satisfets amb la decisió del govern d'arxivar la denúncia contra la comissió de bous, diuen que no els ha sorprès perquè sabien que no estava fonamentada. Afirmen que presentar un recurs serà solament fer gastar més diners a l'administració. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia l'informació.
La Comissió de Bous i la Penya Taurina Planers pels Bous de Santa Bàrbara han acollit amb satisfacció la resolució del govern català d'arxivar la denúncia que contra ells havia interposat l'Associació contra la Tortura i el Maltractament Animal, ACTIMA, pels fets ocorreguts les passades festes majors a la plaça de Bous del municipi, d'on es va escapar una vaca. Ximo Martí, membre i portaveu de les dues entitats, deia que no els ha sorprès la decisió dictada per la Subdirecció Territorial d'Interior a les Terres de l'Ebre d'arxivar la denúncia, ja que els arguments de que la plaça no reunia les condicions de seguretat exigides no estaven fonamentades perquè es complia tot el que demana la normativa vigent. Escoltem Martí.
Sí, nosaltres contentíssims. Ja estàvem d'un principi, no, ja no ens vam plantejar que en cap moment se pogués tirar endavant aquesta denúncia, perquè era una cosa que no tenia cap fundament. Nosaltres contents, sí. A veure, hi ha la seva quan se munta, se passa en el tècnic municipal, que és el que el firma conforme la plaça està... Hi ha unes normes que el programa de festes i l'Ajuntament suposo que els ho poden facilitar a tothom, que s'han de seguir, no? Per exemple, que hi ha una distància entre les fustes, una distància entre els barrots, una alçada mínima, i tot això ho sigui, està a la llei, està estipulat a la llei, i nosaltres ho complim a la perfecció. Per tant, no seria de pegar més voltes a una situació que va passar i que esperem que no torni a passar.
Tot i això, segons indicàvem ja en una notícia anterior, l'Associació contra la Tortura i el Maltractament Animal, una de les entitats animalistes que ha presentat denúncia contra diferents municipis pels correbous celebrats l'any passat, ha presentat un recurs d'alçada davant la Direcció General de l'Administració de Seguretat, òrgan jeràrquic dels serveis territorials de la Generalitat, contra aquesta decisió del govern. Martí, sobre aquest tema, era rotund. Si volen presentar un recurs, que ho facin, serà solament més despesa per a l'administració. Escoltem, Martí.
Si volen tornar a presentar un altre recurs, que presenten, si hi ha un altre gasto a l'administració, perquè et dic, nosaltres seguim, són animals i els animals poden passar aquestes coses. Nosaltres la llei la vam seguir a la perfecció, els tècnics van passar, nosaltres com a membres de la comissió de bous, crec que recordarem Judit i Jordi Roé i el mateix Jordi Bernat, van pegar una volta per la plaça. He de dir que he estat a moltes places i de Santa Bàrbara és de les més segures que hi ha, perquè fiquem detrás de cada fusta perquè no es vegi el forat, i vull dir, per tant, si volen presentant recursos i volen continuar fent gastos a l'administració, doncs pues allà ells, no?
Recordem que els fets denunciats van passar al decurs de les festes majors del darrer juliol, quan una vaqueta va saltar la tanca de la plaça i va recórrer uns 200 metres pels carrers del municipi fins a refugiar-se a l'interior d'un habitatge plurifamiliar. Ara el govern català ha resolt no apreciar cap infracció i, per tant, desestimar aquesta denúncia.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcana Ràdio, ens informa que ahir es van presentar les instal·lacions del nou complex esportiu de la Fanecada i la piscina coberta d'Alcana. Una actuació en la qual s'han invertit 4 milions d'euros i que a partir de la propera setmana es posarà ja en marxa. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui d'este acte de presentació d'aquesta roda de premsa als mitjans de comunicació que ahir dimecres servia per presentar el nou equipament esportiu, el complex esportiu de la Fanecada, amb la piscina coberta com a principal infraestructura i emblema d'aquest projecte que, com diem, ahir es presentava als mitjans de comunicació i la propera setmana es posarà ja en marxa. Una actuació que finalment ha tingut un preu final de 4.054.450 euros, dels quals pràcticament 1 milió d'euros van subvencionats a càrrec de la Generalitat, un projecte que ha acabat desviant-se un 4% del seu pressupost inicial, un 2% degut a l'increment del tipus d'IVA, un 2% més, en aquest cas, per millores introduïdes a l'obra. Un equipament que tindrà espai per a fitness, amb sala de fitness i cardiovascular, una zona d'entrenament amb 3 grans sales d'activitats dirigides per a spinning, activitats suaus i també 2 pistes de tennis exteriors. Pel que fa a l'espai aquàtic, hi haurà una piscina climatitzada esportiva de 25 metres per 12,5, piscina climatitzada recreativa per a activitats infantils i dirigides d'unes mides de 12,5 per 6 i també una piscina exterior de 25 per 12,5. Hi haurà també una zona d'espa, un espai creat i dissenyat per al relax amb jacuzzi, bany de vapor i sauna, i també s'oferiran serveis complementaris com centre d'estètica, fisioteràpia i també assessorament nutricional, així com cursets de natació, una àmplia oferta per a l'aprenentatge de la natació des dels nadons més petits, matronatació, nadons preinfantil, infantil i adults, i també activitats de natació relacionades amb la salut i el tractament de patologia. Tot una àmplia gamma d'oferta de serveis que, tal i com reconeixia el gerent de l'empresa Serviesport, l'empresa adjudicatària de la gestió d'aquest equipament, vol ser un referent per al territori, tal i com destacava, com diem, Gerard Monguió. L'escoltem.
En primer lloc, agrair a l'alcalde la seva presentació i a l'Ajuntament d'Alcanar l'oportunitat que ens ofereix com a empresa per poder engegar i posar en marxa aquest complex esportiu de la Fanecada. Per nosaltres un repte important per dimensions, per servei, per localització, perquè volem que aquest sigui un centre de referència al territori més enllà només del municipi, sinó que doni servei a tot el que és el territori, i sobretot amb l'objectiu d'intentar aportar el nostre granet de sorra a la millora de la salut i del benestar de tots els habitants del territori.
Eren les paraules de Gerard Monguió. En la mateixa línia s'expressava també la regidora d'Esports al nostre Ajuntament, Eva Maria Queral, que destacava en la seva intervenció que amb la inauguració, amb la posada en marxa del complex esportiu de la Fanecada i la piscina coberta, es complix una vella reivindicació de la gent d'Alcanar. L'escoltem.
Bueno, des de l'àrea d'esports, dic que ja des de fa anys els ciutadans i ciutadanes del municipi d'Alcanar, les cales d'Alcanar i Alcanar Platja, han sigut demandants de tenir unes instal·lacions esportives aquàtiques, tant per a, com ha dit Gerard, per exemple, el seu benestar a nivell de salut com a nivell esportiu. Durant l'anterior legislatura, cap al 2010, és quan se va començar a construir la instal·lació en l'ajuda d'una subvenció des de l'àrea d'esports. A nivell tècnic, informa que el complex consta de 3.000 metres quadrats distribuïts en la planta soterrània, que és on estan les instal·lacions on se tracta l'aigua, la caldera i tot, que consta de 750 metres quadrats aproximadament, l'espai aquàtic, que és este que estem aquí veient, que està la zona aquàtica, la piscina i la zona d'espa, i dalt, que és l'espai fitness, que està, on se fan les classes dirigides i on estaran les màquines de fitness, que també serà de 750 metres quadrats aproximadament.
Era la descripció d'unes instal·lacions que, tal i com la mateixa regidora explicava, es posaran en marxa a partir del proper dimecres, en dia 15 de febrer, dia en què s'obriran les portes i començarà ja l'activitat. Pel que fa a la inauguració oficial, haurem d'esperar una miqueta més, concretament fins al divendres, dia 17 de febrer, a partir de la 1 del migdia, un acte oficial d'inauguració que comptarà amb la presència del secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Ivan Tubau.
Serveis informatius de Mute.
El proper dissabte 25 de febrer no facis plans. El proper 25 de febrer vin a la Festa de la Carxofa a Amposta. Podràs gaudir dels autèntics productes típics de la Ribera i del Delta i participar a totes les activitats que hem preparat al Mercat Municipal i a la plaça Ramon Berenguer IV. I fins al 31 de març vine a provar la cuina de la Carxofa a Amposta a les novenes jornades gastronòmiques. Apunta-t'ho a l'agenda. Dia 25 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta. Per llevar-se els dits.
Aquest 18 de febrer vine a celebrar el Carnaval a Amposta. El dissabte 18 de febrer, vermut popular a la plaça del Mercat Municipal a les 12 del migdia. A partir de les 9 del vespre, concentració de comparses, disfresses i xarangues a l'exterior del pavelló de fires. I a partir de les 11, rua pels carrers Sebastià Joan Arbó, rotonda de l'Olivera, avinguda de la Ràpita, quatre cantons i plaça del Mercat. Pregó del rei Carnestoltes i lliurament de premis. Hi haurà un gran ball amb el trio Trevian i a la mitja part es repartirà coc. El diumenge 19 de febrer, Carnestoltes infantils amb una gran xocolatada i grup d'animació infantil. Tindrà lloc al pavelló de fires a partir de les 5:30 de la tarda.
I el dimecres, dia 22 de febrer, Enterro de la Sardina. Vine al velatori del rei Carnestoltes amb coc i bidons. Tindrà lloc a la zona del castell d'Amposta a partir de les 9:30 del vespre. I a partir de les 11, rua d'enterrament de la sardina i encesa del taüt real.
Organitza l'Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Amposta, la Comissió de Festes i els Tres Gats Blaus.
Aquest 18 de febrer comença el carnaval.
El conductor d'un autobús escolar va resultar ferit ahir dimecres a la tarda en un xoc amb un camió petit al terme municipal de Tivenys, segons va informar el Servei Català de Trànsit. L'accident es va produir al voltant de 3:15 de la tarda al quilòmetre 10 de la T-301 i el conductor va estar atès al mateix lloc dels fets. L'autobús, que no va sortir de la via i va patir un cop lateral, portava 26 menors i només un noi de 14 anys va patir ferides lleus. Un altre conductor va recollir els menors que van poder continuar el trajecte amb el mateix autobús. L'accident va causar congestió de trànsit, tot i que a 4:15 de la tarda la situació va quedar normalitzada. El conductor de l'autocar i del camió petit van estar atesos i donats d'alta al mateix lloc dels fets. Per la seva banda, el jove de 14 anys va estar traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra, 3 del Sistema d'Emergències Mèdiques i 4 dels Bombers de la Generalitat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que comença la celebració del Carnestoltes a Deltebre. Lluïsa Bertomeu.
El Carnestoltes torna enguany a Deltebre en diferents actes que tindran lloc els propers caps de setmana del mes de febrer. L'Associació Local de la Dona de la Cava és enguany la més avançada, ja que per aquest cap de setmana ha organitzat la festivitat del Carnestoltes. Dissabte, gran ball de carnaval al sindicat amb premis i sortejos i a partir de la 1:30 festa per als més joves amb uns quants DJs locals. Diumenge, Carnestoltes infantil a partir de les 5 de la tarda. Tots els actes tenen l'entrada gratuïta. La presidenta de l'Associació Local de la Dona de l'APCA va explicar la novetat de la festa amb DJs i també la resta d'actes preparats. Maximina Saborido.
Nosaltres ja saps que de la manera que treballem sempre és volent arribar a tots els públics, els crios, els joves, la gent gran. I clar, nosaltres teníem una mica preparat el que és el carnaval per a tothom en general, joves, crios, grans, tothom que vulgui vindre, no? La nit esta. Però això comencem a les 10 de la nit. Ens van oferir aquests DJs i vam trobar que era una cosa que estava molt bé pel tema que t'ho has dit, que la joventut no sortia massa del poble i que d'alguna manera doncs a partir de la 1:30 o així de la matinada començaran en música més per a joves, clar. Tota la joventut està invitada, l'entrada serà gratuïta, és molt important. Les entrades són gratuïtes per a tothom. Un diumenge que els omplim la tarda. Tots els crios i grans que vulguin vindre, perquè encara que sigui una festa infantil, pot vindre disfressat qui vulgui. I disfrutem una mica dels crios, els fem activitats, els fem jocs. A veure, els crios s'ho passen molt bé, els pares també, perquè també tenen una tarda una mica entretinguda. Si fa fred saben que estem dins i no hi ha cap problema.
El Carnestoltes, però, no acabarà aquí, ja que el proper cap de setmana, concretament el dissabte dia 18, la Regidoria de Serveis Socials, en col·laboració amb els centres oberts i diferents associacions, han preparat el Carnestoltes infantil al centre cívic. De moment, però, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, festa de Carnestoltes organitzada per l'Associació Local de la Dona de la Cava.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que el Museu de les Terres de l'Ebre enceta demà divendres un cicle de xerrades sobre personatges ampostins, un repàs a la vida i obra de personatges destacats en la vida de la capital del Montsià. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. Demà s'enceta a Amposta tot un cicle de conferències anomenades Biografies Ampostines, organitzades per l'Antena del Coneixement. Unes xerrades que començaran parlant de Sebastià Joan Arbó. Aquesta serà la primera conferència que estirà a càrrec de l'historiador Mario López Albiol. Ens ho explicava el responsable de premsa del Museu del Montsià, Pere Luque.
I es fa a la seu sida al Museu de les Terres de l'Ebre, que una mica participa en la coordinació de totes aquestes activitats i amb aquests suports el que es fa és un conjunt d'activitats cada any, un cicle de diferents activitats. Per exemple, la primera és aquestes biografies ampostines, és un cicle de quatre conferències, com molt bé has dit tu, de gent que és nascuda a Amposta o, a mi m'agrada dir que són adoptats, no? Vull dir que són, o adaptats, vull dir que realment són gent que han tingut una significància important, un significat important per al poble, que han fet moltes coses per al poble o que estan fent, perquè intenta combinar que n'hi ha dos que ja no estan en nosaltres i dos que sí, i la primera conferència és la de Sebastià Juan Arbó, que es fa aquest divendres al museu, aprofitant també que es fa la presentació d'aquesta nova etapa de l'antena de coneixement de la URB a Amposta.
Cal destacar que el primer cicle d'activitats programades du com a nom Biografies Ampostines. La seva finalitat és, sense dubte, donar a conèixer la vida i obra d'aquests ampostins. El primer serà, com deien, Sebastià Joan Arbó, escriptor. La segona xerrada serà a càrrec de Mic de Subirats i parlarà d'Emili Bonet, escultor. Una tercera xerrada serà a càrrec de Cinta Montañés i parlarà de l'arqueòleg francès Esteve Gálvez. I, finalment, la quarta xerrada serà a càrrec de Francesc Paz i parlarà de esportista ampostí Bienvenido Front. Cal destacar que l'acte serà inaugurat per l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, i per Xavier Grau, que és el rector magnífic de la Universitat Rovira i Virgili.
L'informatiu de Mute.
Deltebre acollirà aquest cap de setmana el Campionat Nacional de 10 Valls. Amando Cebolla, des de Ràdio Delta, ens porta la notícia.
Deltebre sempre ha sigut addicte al ball i fa temps atràs vam tindre fins a dos clubs de ball de saló diferents. Ara, després de 5 anys, torna Deltebre el Campionat d'Espanya de 10 balls de ball de saló amb parelles de tot l'estat i primeres del rànquing estatal. La data serà aquest dia proper cap de setmana, 11 i 12 de febrer, al pavelló municipal Trèvol, que presentarà un aspecte totalment diferent per la decoració que transformarà el Trèvol. A més, aquest campionat ajudarà a ocupar places hoteleres tant a Deltebre com al Delta de l'Ebre. D'aquest campionat nacional de 10 balls ens parla un dels col·laboradors de l'event, Joan Maria Pagà.
Costa els campionats perquè costen diners. Estem en una època de crisi, no hi ha diners. I llavors organitzar-ho pues, dona feina. Nosaltres, quan vam fer els altres campionats, hi havia una empresa que es dedicava a muntar els campionats d'estos en nom de la federació, o de l'associació, que llavors era una associació. Ara ja és Federació Espanyola. Fa dos anys vam estar a punt de tornar-ho a fer aquí baix, al final no va cuajar, i ara ens vam proposar, quan se va dir a la Junta, doncs la Junta en seguida va dir que sí, perquè és una cosa bona, se va proposar a l'Ajuntament, va dir que en seguida que sí, perquè és una cosa que dona molta propaganda al poble i dona publicitat, i això és una bona oportunitat, vull dir, podem celebrar que vegin gent de tota Espanya, donem-los la benvinguda, com he dit abans, i anem nosaltres també a veure'ls i animem-me, que a veure si en anys futurs també podem tornar-ho a fer altra vegada aquí.
Per aquest dissabte, quart campionat nacional de Deltebre tot el dia i el diumenge plat fort, campionat nacional puntuable per al rànquing nacional amb el milloret del Vall de Saló. Aquest event està organitzat per l'associació Vall de Saló de Deltebre i amb la col·laboració de l'excel·lentíssim Ajuntament de Deltebre.
Serveis informatius de Mute. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
L'onada d'aire fred siberiana continua i continuarà amb nosaltres força dies. De fet, es podria incrementar una mica aquest cap de setmana i sembla que la setmana vinent els valors crus de ple hivern es volen mantenir tota la setmana. Ja veurem si ho continuen confirmant els mapes del temps de cara als pròxims dies, però sembla que aquest fred intens va per llarg. De moment, avui, domini del sol, transitòria pujada de les temperatures diurnes entre 2 i 4 graus respecte a ahir, però la propera nit tornarà a ser especialment freda. Demà i el cap de setmana podria dominar el sol a tot Catalunya, demà amb algunes nuvolades a punts de la costa i prelitoral central, i atenció al vent de tramuntana i mestral, es vol tornar a reforçar cap a l'Empordà i Terres de l'Ebre. Demà i el cap de setmana, cops de 80-90 km per hora amb facilitat, i s'hi afegirà probablement també l'àrea més propera al Pirineu.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Adéu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.